camins.
Demà seré al matí a Ràdio Estel convidat per la meva admiradíssima i estimadíssima Mercè Raga. Jo encantat amb les seves invitacions perquè fer ràdio sempre és un plaer i fer ràdio amb la Raga i el seu equip és doble o triple plaer. Però, és clar, no és tot de color de rosa, perquè sembla que em tenen preparada una vendeta, V de vendeta, perquè bé, algun comentari se m'ha escapat aquí al camins que tal vegada no ha estat del tot prudent. És estrany, perquè és un dels meus trets característics, la prudència. Però bé, pot passar. Per tant, si us ve de gust escoltar com rebo un merescut escarni, això serà demà al matí a Ràdio Estel. Avui, de moment, farem camins. Bona vesprada d'aquest dijous 2 de desembre del 2021, dia 1 després del temps que ens regala Àngel Miret, aire especialment afilat. Ens va regalar uns minuts de ràdio prou hipnòtics, els podeu recuperar a la carta, ja ho sabeu, com tot el nostre contingut i el de tota la casa, realment, radioestel.cat. Dia 1 també de passar-ho molt i molt bé amb la nostra mestressa de les xarxes socials, Maria José Mendoza, per cert, avui de nou absent, perquè té dia de festa i ben merescut, la trobarem a faltar, ens deixa un buit. Ens deixa un buit, la Maria José. Gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Encetem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Us explico continguts, va. D'aquí uns segons, en aquest estudi, saludarem i tindrem la mirada esmolada cap a lo social. Saludarem Elena Amaya, coordinadora de l'àrea d'atenció a les persones de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, i el testimoni de Hamza Boutaleb, refugiat marroquí. Les seves històries a la nostra antena. I hem pensat que la pregunta del dia pot anar per aquí, al nostre compte de Twitter del programa, @caminsestel, allà la podeu trobar. La pregunta que us fem avui és, què és allò més important per a la dignitat dels refugiats? Trobareu diferents opcions i podeu dir-hi la vostra. És dijous, per tant, Ignasi Miranda ens portarà una nova edició de Temps de Diàleg per posar el focus en la multirealitat espiritual de casa nostra i la nostra vesprada radiofònica eclèctica ens portarà a acabar el programa de la mà de Salvador Ulls Blaus Aragonès i el seu, el nostre, el de tothom, Economia amb Valors. Per cert. Tots atents, ben desperts, perquè la setmana que ve, dimecres, tenim un dia gran en aquesta casa, en aquest programa i en aquesta ciutat. Preneu bona nota, dia 8, inauguració i encesa de la Torre de Maria i aquest estel de 12 puntes a la meravellosa Sagrada Família. Nosaltres, des de Camins, hi serem allà, formarem part de la programació especial d'aquesta casa i cobrirem tot l'acte des de la tarda i fins les 9, doncs, i fins que el cos aguanti. Allò serà una festa. Per tant, no quedeu amb ningú, ahir serem fent Camins, edició especial Torre de Maria i Sagrada Família. Vinga, és dijous, he dit ja moltes coses, em falta l'aire, expliquem històries.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
8 minuts que passen de les 8 de la vesprada.
Yo me escondo cuando viene inmigración, inmigrante ilegal en Europa. Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en Europa. Sin papeles, ando sin papeles.
Elena Maya, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Bona vesprada. Elena, les persones refugiades són invisibles?
Bueno, es podria dir que hi ha conflictes que són invisibles. O sigui, hi ha situacions que són molt mediàtiques, podem trobar els mitjans de comunicació, no? que es parla molt d'Afganistan, de Síria, però hi ha altres situacions, com les que viuen les persones d'Amèrica Central, de violència estructural o la persecució de les dones per motiu de gènere, que certament són invisibles. Sí.
Elena Amaya és coordinadora de l'àrea d'atenció a les persones de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i avui doncs, ens atén per presentar-nos aquesta entitat. A més, estarem també molt ben acompanyats, estem molt ben acompanyats amb una persona refugiada que de seguida ens explicarà la seva història. Elena, a qui ens agrada no donar per fet res i allò primer que volia preguntar-te i que jo volia que expliquessis és la base. Per tant, ens pots fer 5 cèntims d'allò que feu a la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i pel que fa també al teu departament a l'atenció a les persones?
Sí, tant. La Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat és una entitat que va néixer a Catalunya l'any 2004.
Sí.
I bueno, nosaltres treballem per defensar el dret d'asil de les persones refugiades, sol·licitants de protecció internacional i els drets humans de les persones migrades i víctimes de desplaçament forçat. Nosaltres treballem als municipis de Catalunya, tenim diferents serveis i programes i comptem amb un equip tècnic de 26 persones, moltes voluntàries també, i tenim oficines a Sabadell, a Sant Boi i a Barcelona.
Molt bé. Com us organitzeu i com són els processos d'ajuda que oferiu? Per exemple, quan arriba una persona doncs, allò aquí i que necessita la vostra ajuda, quins dispositius es posen en marxa? Com és aquest circuit?
Pues, hi ha diferents vies d'entrada a la nostra entitat. Tenim els punts d'informació i orientació sobre protecció internacional, que són uns serveis especialitzats on hi ha unes tècniques que fan una valoració de les necessitats de les persones no vingudes generalment i fan un, bueno, detecten les necessitats, deriven a recursos, fan dissenyen uns itineraris d'intervenció, fan la gestió de prestacions econòmiques i a més tenim els dispositius d'acollida per a persones que es queden fora del programa estatal d'acollida que està gestionat per l'Administració General de l'Estat. O sigui, totes les persones que no entren a aquest programa per diferents motius són ateses des de la nostra entitat. I des d'aquests dispositius oferim un servei d'atenció integral on es treballen itineraris socials, sociolaborals, competències formatives, lingüístiques, laborals i atenció sociopsicològica. Tot això ho fem amb 39 places que tenim a Barcelona, Sabadell i Sant Boi, però l'any vinent arribarem fins a 50 perquè estem creixent a altres municipis com bueno, Sant Cugat i Rubí, perquè s'està detectant que hi ha una necessitat òbvia d'aquest tipus de recursos.
I tant. Les lleis que regulen la immigració o l'ajuda al refugiat tinc la sensació que sempre són insuficients o que tenen moltes coses a millorar. En quin moment hi ha el marc legal de cara als refugiats, Helena? Ràpidament, que se'ns escapa el temps.
Pues ara mateix estem en un moment de canvi. Cada vegada hi ha bueno, més restriccions per l'entrada al programa estatal, aquest programa que us estava mencionant abans, i a més hi ha una major celeritat en la resolució de les sol·licituds de protecció internacional. Hi ha també notícies positives com canvis en el reglament laboral, en la regulació del reglament d'estrangeria per temes de menors, però en el tema d'asil sí que hi ha aquestes restriccions cada vegada més dures.
Doncs mira, avui també ens acompanya Hamza Boutaleb, de seguida el saludem, és aquí a l'estudi, però ens pots presentar breument qui és, perquè tindrem el seu testimoni.
Pues Hamza és un noi que està dins dels nostres programes d'acollida. Ell va arribar de Marroc i és una de les poques persones que ha rebut l'estatut de refugiat del 5% que es reconeix a l'estat espanyol. Ell va arribar l'any 2018, va passar per un CETI de Melilla en unes condicions més que qüestionables i va passar per el programa estatal d'acollida, però amb la situació complicada a nivell laboral i econòmic del context Covid no va poder aconseguir una autonomia plena i ara ha arribat als nostres programes d'acollida.
Helena, moltes gràcies. Ens quedem amb el Hamza. Gràcies per atendre's uns segons.
Molt bé, a vosaltres. Bona tarda.
I ara ja ens quedem amb el Hamza. Hamza Boutaleb, bona vesprada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Muchas gracias por venir, por visitarnos, por querer explicarnos tu historia. Hamza, tú eres de origen marroquí. ¿Cómo llegaste aquí a Cataluña?
Pues yo soy Hamza, que tengo 23 años. Sí. Y vivía en Marruecos. He venido hace 3 años.
¿Tres años?
A España. He pasado por Melilla.
¿Por?
Por Melilla.
Por Melilla. Por Melilla, Claro, aquí está el punto. Muy bien, muy bien. Ferran me ha ayudado.
He pedido ahí el asilo.
Sí, pediste asilo en Melilla. Sí. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo te desplazaste hasta aquí?
Pues me enviaron con nuestros compañeros en un barco.
¿En un barco?
Sí, he venido directamente aquí a Cataluña, a un pueblo que se llama Vegas.
Ah, Vegas, claro. Sí, sí.
Estuve
sí.
ahí como 6 meses estudiando, haciendo actividades. Eso.
Muy bien. Y escucha, Hamza, ¿por qué tuviste que salir de Marruecos? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué pasó ahí?
Pues yo de verdad tenía muchos problemas en Marruecos porque sí. De verdad me siento atacado de veces por el tema de colectivo LGTB.
Sí.
Porque ahí no puedo estarme tranquilo y siento miedo. Porque no puede, cualquier momento puede pasarme cualquier cosa, no sentía cómodo.
Porque para explicarlo claramente, tú eres homosexual.
Sí.
Y claro, es una condición tuya, tu sexualidad, que va en contra de, digamos, todas las leyes que allí rigen en Marruecos.
Exacto.
¿Eh? Entonces tú decidiste, explicarlo abiertamente, ¿no? Imagino después de pensártelo mucho.
Sí.
Pero lo explicaste a tu familia.
Pues mi padre me enteró y sí. Me echaron en la calle.
No lo explicaste, sino que le llegó y entonces te echó a la calle tu padre, ¿eh?
Sí.
Atención, tu padre. Y a partir de aquí, ¿qué pasó? ¿Cómo viviste en la calle en Marruecos?
Pues como yo soy camarero, estudié ahí en Marruecos, tenía diploma para trabajar en la hostelería,
sí.
He ido a Nador, a un ciudad ahí,
sí.
Trabajé. Guardé dinero y luego he hecho el pasaporte para entrar a Melilla para pedirme asilo antes que buscarme a mi padre o algo así.
Y escucha, Hamza, una vez decides ya que tienes que salir de Marruecos, en primer lugar, ¿por qué te sentiste amenazado en algún momento? ¿Sentiste que podías ir a la cárcel?
Claro, por supuesto.
Sí, ¿eh? ¿Lo sentiste así?
Sí,
porque tú lo has visto, que a lo mejor amigos o amigas
sí,
tuyos...
Sí, yo tenía amigos ahí, por este tema entró al cárcel tres meses.
Sí.
O más, ahí gastas 6 meses.
Ahí te la estabas jugando, ¿eh? Si seguías viviendo en Marruecos.
Sí, ahí te puede pasarte, como eres gay, te puede pasarte cualquier cosa. No estás seguro, ¿sabes?
Muy bien. Escucha, ¿y cómo viviste la salida del país? ¿Cómo lo organizaste? ¿Cómo se contacta para encontrar un barco que te traiga hasta Melilla?
Pues yo tenía un amigo que está en el centro de refugiados y me habló, me dijo, puedes venir a Melilla a pedir asilo así para que sientas más seguro.
Muy bien.
He ido ahí para pedir asilo en Melilla.
O sea, ya tenías amigos que estaban en Melilla y podías hablar con ellos, habían hecho esta experiencia y te decidiste hacerlo.
Sí, porque ellos también tienen el mismo problema.
Escucha, debe ser una decisión complicada, ¿no? ¿Cómo te sientes tú al tener que salir de tu país, de tu familia, simplemente por ser como eres?
Pues no te queda nada, solo alargarte del país para buscarte tu futuro, si quieres un futuro bueno.
Y escucha, cuando llegaste a Melilla primero y luego a Vegas, ¿no? A Cataluña.
Sí.
¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste al llegar aquí? ¿Tuviste que recurrir a alguien? ¿Te ayudó tu amigo, imagino? Y a partir de aquí, ¿cómo te organizaste?
Pues aquí me ayudaron Isiar, que me echó la mano desde el principio. Me ayudaron para estudiar y para el tema de bebida, por muchas cosas. Estuve poco a poco aprendiendo y todavía estoy aquí.
Muy bien. ¿Te ayudó justamente la Comisión Catalana, ¿no?
Sí, bastante. Sí,
te ayudaron, ¿eh?
De verdad, desde el principio, desde Melilla hasta hoy.
¿Te sentiste? Porque yo le preguntaba a la persona que nos ha atendido antes que si los inmigrantes, los refugiados, en algún momento son como invisibles, como que están como fuera del sistema, ¿no? No tenéis los papeles, a lo mejor tarda en llegar una ley que os ampare, tenéis que ser acogidos a lo mejor pues por amigos, por personas. ¿Tú te sentiste invisible o no? ¿Te sentiste bien acogido cuando llegaste aquí?
Pues de verdad sentí acogido.
¿Te sentiste acogido?
Sí, porque he venido con NIE y me ayudaron por el tema de los papeles.
¿Sientes que ya te has integrado aquí en la sociedad española?
De vez en cuando. Sí.
No es tan fácil, ¿verdad?
No.
¿Has hecho amigos aquí, por ejemplo? O...
Ahora sí. Ahora tengo amigos.
Ahora tienes amigos.
Ahora siento que estoy... Aquí tengo contactos, amigos y cosas. Antes no.
Porque, por ejemplo, el tema del idioma, ¿llegaste aquí hablando un poquito?
No, solo conozco hola.
¿Solo sabías decir hola?
Sí.
Cuando llegaste aquí.
Sí.
Y entonces, poco a poco has aprendido... ¿De manera natural o has estudiado? ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, yo he cogido un poco de idioma por la calle más, pero he ido muchas veces a la escuela.
¿Has ido?
Sí.
Muy bien, muy bien. No, es que hablas bastante bien, realmente, para 3 años está muy bien. Escucha, Hamza, ¿has seguido sintiendo aquí un poco la fobia al colectivo LGTBI? O sea,
sí.
¿También lo has sentido aquí?
Sí, me tenía un problema en la estación del metro.
¿Has tenido un problema?
Me pegaron, sí.
¿Sí? ¿Aquí en Barcelona?
Sí, en Barcelona, en la universidad. Plaza Universidad.
En Plaza Universidad. Vaya, has tenido que sufrir, fíjate, bueno, como, a ver, evidentemente ahí te la jugabas de manera muy muy profunda, porque no sé si hay pena de muerte en Marruecos, no hay, ¿no? Hay cárcel solamente.
Últimamente sí, porque salió un problema de, por este tema de ligues, es mueren chicos por este tema.
También hay por
sí,
este tema.
Sí.
Y aquí, sin embargo, viniendo de aquí, también tuviste un tema con la LGTBI-fobia, que realmente es un, escuchamos muchas historias.
Exacto.
Y es una pena. Entonces, ahora, por ejemplo... ¿dónde vives? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu...?
Pues ahora vivo en Sarria, en casa de refugiados.
¿En Sarria?
Sí.
Ah, en casa de refugiados.
Sí.
¿Cómo funciona una casa de refugiados?
Pues está bien, vivo con 4 compañeros y sí, comparto mi habitación y todo está bien, todo está perfecto, no hay ningún problema.
Muy bien.
Y siento cómodo ahí. Y ahora estoy trabajando, soy camarero.
Sí.
Trabajo por Vegas.
Ah, en Vegas trabajas. Sí. Y vives en Sarriá, que te sí, desplazas todos los sí, días para arriba y para abajo. Bueno, bueno. Escucha una cosa. ¿Sabes si hay mucha gente, amigos tuyos o no, que tengan que esconderse en Marruecos? Bueno, pues esto, para que justamente no corra su vida peligro o no tengan peligro de ir a la cárcel. ¿Esto es una realidad que pasa allí en Marruecos? ¿Tú lo has detectado, aparte de tu caso?
Sí, lo he visto muchas veces. Tengo amigos que están ahí sufriendo por este tema, que no pueden vivir tranquilos, no pueden ni vestir tranquilos como quieren ellos, no pueden hablar como quieren ellos, tienen que seguir como las otras personas.
Uh-huh. Escucha, y otra pregunta.
Sí.
Tú ahora eres, tienes el pasaporte marroquí, lo debes tener. ¿Cómo son? ¿Tienes ahora los papeles? ¿Puedes trabajar sin ningún problema?
Sí,
¿cómo lo vives
tengo
tú?
Residencia en
el estatus de refugiado tienes.
Sí.
Estatus de refugiado.
Sí.
Y esto es un estatus particular, ¿no? Que es diferente a lo que es...
Es de asilo, es la
es
diferencia.
Es un asilo.
Una residencia de asilo.
¿Qué destacarías de la ayuda que recibiste? ¿Qué es lo que más valoraste cuando llegaste aquí?
Pues me ayudaron por el dinero y por el tema de comida. Y, uh-huh, y también por el tema de... Para hablarme con un psicólogo para que sentía más seguro.
¿Con un psicólogo, eh?
Sí, me llevaron a un psicólogo.
También tuviste esta ayuda psicológica que
sí,
también es tan importante, ¿no? Para sentirte bien, porque claro, habías pasado un trauma... Para
sí,
mí bastante,
bastante
importante. Escucha, ¿no tienes contacto con tu familia de ningún tipo?
Pues de vez en cuando hablo con mi madre, pero no siempre.
¿Con tu madre?
Para,
¿tu madre?
Sin
pero
que sepa mi padre.
Sin que sepa tu padre.
Sí, porque no quiere.
Y tienes, ya sé que es una pregunta, pero ¿de alguna manera tienes añoranza o estás contento de la vida que estás viviendo ahora aquí, ahora mismo?
Sí, ahora sí, estoy bien aquí, estoy seguro, me falta mi familia, pero,
claro,
pero es lo que me toca, que no tengo otra oportunidad.
Uh-huh.
Entonces, lo que bueno que estoy aquí libre, estoy bien y siento cómodo.
Uh-huh. Pues, Hamza, realmente tu historia es muy impactante. Nos alegra que nos la hayas transmitido y comentado. Si me permites, me dirijaré a los oyentes, porque, claro, sovint correm el risc de deshumanitzar el problema, ¿no? De caure en allò que de convertir a les persones en números, en grups, i oblidem que estem parlant d'això, justament, de persones que tenen una història, com ens ha explicat el Hamza, una família que de vegades és dura perquè xoca la tradició amb la realitat de la persona, i un nom i cognoms. I avui hem conegut una d'aquestes històries, la de Hamza Boutaleb, és el teu nom i cognoms, i ens ha explicat la seva història, que és impactant. Muchas gracias, Hamza, por estar con nosotros, por compartir
muchas
tu historia, y nos alegramos mucho que estés tan asentado.
Muchas
también,
gracias.
Realmente es absurdo, pero yo esperaba una persona más, a lo mejor más apagada, más un poquito más castigada, pero te he notado alegre, contento.
Sí, de verdad,
esto,
sí. De
y
verdad,
esto es
sí,
una alegría.
Gracias.
También con EGUD recordem qui ajuda a aquestes persones que es troben en aquesta dramàtica situació. Es tracta de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, i ho hem fet amb Elena Amaya, que és coordinadora de l'àrea d'atenció a les persones. Doncs fins aquí aquesta primera part. Gràcies, Hamza.
A vosaltres.
Encantados de conocerte. Nosaltres
gracias,
que respirem, una petita pausa, 4 falques ben muntades, i rebem Ignasi Miranda i obrim temps de diàleg.
Radio Estel.
La
l'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda, compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 6:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Camins. Va aconseguir el seu primer Ballon d'Or sent catalana, dona i sent dona espanyola.
Sent dona espanyola, catalana
i dona
i futbolista. I... perquè, clar, si no, igual no li donen.
I del Barça.
El magazín del vespre a Ràdio Estel.
Temps de diàleg.
Vinga, seguim endavant. És moment d'entrar en la realitat més multiespiritual de Catalunya i d'arreu del món, amb Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Entrem en matèria ràpidament, perquè es va presentar ahir a Barcelona el calendari interreligiós interconviccional, atenció a la paraula, me l'ha subratllada i tot, perquè, clar, no és tan fàcil, del 2022, que proposa aquest any un recorregut per diferents monuments i espais funeraris. Aquestes rutes pels mesos es poden recórrer a través de les savieses de dol de les diferents tradicions religioses. El calendari dona a conèixer la diversitat de creences i conviccions mitjançant les principals celebracions de cada tradició. Què més podem avançar d'aquest calendari, Ignasi?
Doncs mira, que la clau de tot plegat, com dius tu quan esmentes la nostra tècnica...
Sí, en aquest cas no és la Paula, és altra cosa.
La clau per a la seva elaboració és el treball de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDIR, que promou des de Catalunya el coneixement, el diàleg i la cooperació entre les diferents confessions religioses i d'aquestes creences amb les conviccions no religioses. Uh-huh. Això és el que vol dir convicció, Rafa, la part no religiosa d'aquesta diversitat.
Vale, vale, bon aclariment.
És la primera vegada que es tracta aquesta temàtica en el calendari interreligiós i s'ha coeditat en col·laboració amb Cementiris de Barcelona. Les imatges inclouen una gran diversitat, amb fotografies de cementiris, però també de llocs de difunts corresponents a les tradicions no cristianes, per entendre's.
Doncs una de les persones que van ser present en aquest acte de presentació és Aroa Ortega, periodista i membre del grup jove d'AUDIR. Aroa, bona vesprada.
Bona vesprada amb tots.
I gràcies per estar amb nosaltres. Com entreu ja al Bona Vesprada? M'encanta, estem creant una marca aquí. Farem samarretes.
És maco, és maco.
Farem samarretes. Aroa, què destacaries del que es va comentar ahir a la presentació del calendari interreligiós, sobretot durant la taula rodona?
Doncs a tots els membres que hi parlaven, que el presentaven, que eren ja cadascun d'ells a diferents conviccions o tradicions, tenien en comú doncs, que era molt important i molt significatiu aquest simbolisme escultòric, no?, que representa cada tradició, en la manera, en l'estructura funerària, no?,
sí.
Bueno, doncs, al final de com són les tombes, com a, quins símbols es posen de diferents. Uh-huh. I també doncs, van fer alguna referència a exemples que tenim als cementiris de la ciutat.
Molt bé.
En el cas de Barcelona, deixa'm dir, Rafa, que van intervenir en el col·loqui Mohamed Halhul, portaveu del Consell Islàmic i Cultural de Catalunya, Jorge Burman, director de diàleg interreligiós de la comunitat israelita de Barcelona, jueu, Joan Carles Mercet, membre d'Ateus per Catalunya, Jaume Triginer, d'una de les comunitats protestants, i Eloi Aran, en aquest cas catòlic, cap de l'àrea pastoral i socioeducativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Van ser-hi tots, no, Aroa?
El primer, el Mohamed, no el vam trobar ahir, no va poder venir.
No va poder venir.
Però, mira, de l'últim que comentes, l'Eloi, sí que va fer una explicació una mica en comparació a diferents cementiris d'Europa, de com alguns espais estan una mica donant un altre ús, no? I de, també com alguns espais cristians, sobretot, que ell també és arquitecte i parlava una mica d'aquesta part de com s'està habilitant espais cristians doncs per no només fer la litúrgia, sinó també per usar-ho, bueno, per fer ús de les cendres de persones que són de cultura, tradició cristiana, però que han demanat que es cremi el seu cos.
Segur que va ser molt interessant aquesta taula rodona que es va fer al cementiri del Poble Nou de Barcelona. I perquè els oients en tinguin una idea, abans de donar pas al Rafa, com és, Aro, a grans trets, aquest calendari interreligiós 2022? El tenim aquí, eh? Es pot penjar a la paret, de la cuina, al menjador...
El tenim aquí, a l'estudi...
Sí, és un calendari de paret.
Maco, maco.
Cada mes té una foto. Cada foto, doncs, representa un espai on s'enterren persones de diferents tradicions. Comencem ja amb el budisme, però així cada mes anem passant amb diferents.
Amb l'ateisme, per exemple.
Sí. I hi ha una breu explicació, doncs, a la fotografia. Què veiem a la fotografia? Quin cementiri és a Barcelona? Uh-huh. I si no tenim representació aquí a la ciutat, doncs han agafat algunes fotografies d'altres cementiris d'arreu d'Europa.
Perquè, Olga... Oi, Olga...
Aro.
No passa res. És que, clar, és que se me'n va.
No passa res.
Escolta, repetim. Sí. Aro, a banda de l'estemàtic del calendari, també hi podem trobar, com sempre feu, les principals festes de les grans religions presents a Catalunya, és així?
Sí, cada mes s'assenyalen les diferents festes més importants de cada tradició, però també no només de temàtica religiosa, també trobem dies, doncs, que són reconeguts a nivell internacional, civils, no?, i festivitats civils, sí, d'aquí de Catalunya.
Molt bé. Doncs seguim amb Aroa Ortega, que és membre d'Audir, Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, l'entitat que ha impulsat i que impulsa des de fa uns quants anys el calendari interreligiós. A banda de l'interès que tothom pot tenir per un calendari de diversitat religiosa, al qual potser des de la nostra cultura cristiana no estem acostumats, un catòlic també pot seguir les festes del calendari cristià, oi?
Sí.
Igual que un musulmà, un jueu, és a dir, que els que ens escolten i que són,
sí,
catòlics...
Sí, al final el calendari és d'estil gregorià, per entendre. Sí. Que tothom el pot llegir, si ja ha crescut i bueno,
el de tota la vida.
Gener, febrer, març, abril, maig... Sí,
sí. Aquest és l'ordre. De fet, hi ha una llegenda, una mica que, doncs, a l'inici del calendari, que ens explica a la tradició jueva i bahai, que els dies que estan assenyalats dins de tot l'any, que pertanyen a aquestes tradicions, la festivitat, en quin moment concret comencen? Perquè no és un dia, sinó és el vespre anterior d'aquell dia que ens assenyala el calendari. O sigui, hi ha unes petites aclaracions, perquè no totes les festes doncs, són aquell dia justament que s'assenyala, no? Sinó que algunes comencen al vespre d'abans.
Quines diries que són les dues o tres grans semblances o diferències també entre les principals religions en el moment d'acomiadar els difunts? Com ho veureu?
Ahir parlàvem moltíssim d'un missatge esperançador, de que no... L'amor no és el final de l'existència i d'aquesta forma d'encadenar doncs, l'esperit, no?, de la persona, d'aquell ésser, no?, que no és un punt final, l'amor, sinó que sí, cadascú a la seva manera doncs, està esperant un retrobament amb aquella persona.
Sempre l'esperança, eh? L'esperança, sí, és el punt que...
Jo diria gairebé totes.
Després hi ha diferències pel que fa a maneres d'enterrar, concepcions del que representa, no?, el cos mort, en fi,
sí,
aquí
sí,
entraríem,
sí,
en conceptes...
Mare de Déu, clar, és que hi ha moltes diferències també, però l'esperança està molt bé que sigui el punt en comú.
I com podem, Aroa, demanar o adquirir aquest calendari interreligiós? Nosaltres som uns privilegiats, el tenim ja aquí, t'agraïm que ens l'hagis portat. Quina utilitat pot tenir, per exemple, si el posem a la cuina de casa, allò?
Sí, es pot penjar, sí. Estarà disponible a partir de la setmana vinent a la web d'Audir, a www.audir.org.
Audir.org, ben
sí,
fàcil.
Sí, aquí. I res, només a partir de la setmana vinent doncs, ja estan els del 2022.
Perfecte. I quin preu té, ja que estem?
Aprox estan en uns 11 euros, més o menys.
11 euros.
O sigui, saps aquí.
No, res, dos cafès. Doncs moltes gràcies a Aroa Ortega, membre de l'associació UNESCO per el diàleg interreligiós, per haver vingut, presentar-nos aquest calendari i per la teva visita.
Casa, també.
Aroa, i mil disculpes, perquè tinc un dia una mica allò girat amb els
noms.
Serà
compost al final, un nom.
Sí, Aroa, està bé, podries canviar-te'l. Mira, seria un detall. Gràcies, Aroa.
Gràcies
a tu també, Ignasi.
Gràcies, bona vesprada, Rafa.
Vinga, seguim endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Les nostres recepcionistes amb risc de morir aplastades pels paquets que... Certes presentadores del matí. I molta força per Esther i Àngels, que són les encarregades d'anar rebent les tones de paquets que arriben a la casa.
Camins.
Encomanades per, sobretot per una
sobretot
persona
completa. Sobretot la Mercè, Mercè.
Sí, ho estic insinuant tota l'estona sense dir-lo i arribes tu, Maria José Izasca. A la compradora compulsiva Mercè Raga has dit el seu nom explícitament, cosa que hem disfrutat, no ens enganyem tothom.
Expliquem històries.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Seguim endavant, per suposat. Recorrem els nostres camins d'aquesta vesprada i ara és moment de fixar-nos en totes les novetats que presenta el món de l'economia mundial. Ja sabeu que dimarts tenim l'edició amb Rosario Santamaría i els dijous l'edició amb el gran Salvador Aragonès, que ja és aquí, elegant, com sempre, amb el seu maletí, com sempre, amb aquell savoir-faire que té ell. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada i gràcies.
Seductor,
per tots
Salvador
aquests
Aragonès.
Inmerescuts elogis.
No són inmerescuts, són merescudíssims.
Soc el que soc i no canviaré.
Em quedo curt. Ets el Paul Newman d'aquí de la casa. Vinga, entrem en matèria. Us expliquem que la successió a la presidència de Zara, allò, la tenda de roba, Zara, en la persona de la filla d'Amancio Ortega, Marta Ortega, ha causat impacte i continua cuejant.
Sí, de fet, Rafa, ha sigut una notícia de la setmana. És la notícia de la setmana, sí. I no solament aquí, sinó a tot arreu del món. Marta Ortega té 37 anys, assumirà la presidència no executiva, repeteixo, no executiva d'Inditex, l'imperi Zara, a partir de l'1 d'abril de l'any que ve, substituint a Pablo Isla, president executiu, avui, d'Inditex. Es produeix així perquè, bueno, ja s'esperava que la filla de Amancio Ortega...
Sí, havien fet però, campanes. Sí,
Amancio Ortega ja té 86 anys, a veure...
Jove.
Anés a la presidència, però aquest era el moment adequat... Això és discutit en els àmbits financers.
Sí.
És el que se'n diu relleu generacional, però no s'esperava ara.
Uh-huh.
I per això la borsa ha anat, doncs, allí trontollant el valor d'Inditex, no?
Ha afectat, sí.
Inditex és propietària de les marques.
Sí, a veure,
Zara, Paul & Bear, Massimo Dutti, Bresca, Stradivarius, Oixo, Zara Home... No Zara Home,
No Zara Home, sinó
és...
Zara Home, de
Zara
casa.
Home, vol dir per la casa.
Exactament.
I Uterqüe.
I Uterqüe.
Per tant, és un imperi.
És una notícia molt important, no?
Sí, clar que és important, perquè és una notícia... Inditex és l'empresa més gran que té Espanya, sí. I una multinacional que es mou en els mercats de tots els continents.
Uh-huh.
La Marta Ortega...
Sí.
És la filla preferida del seu pare,
uh-huh.
I ocuparà, doncs, el negoci del seu fundador. A més, la família Ortega, a través de diferents societats, controla el 60% de l'empresa.
60%.
Inditex està valorada,
a veure,
Rafa, amb 87.000 milions d'euros.
87.000.
I és l'empresa tèxtil...
És que m'està allà al cervell.
Amb el sector tèxtil més important del món.
El més important, 87.000 milions d'euros.
Una facturació que ara ja ha recuperat la prepandèmia,
sí.
Que se situarà aquest any probablement per sobre dels 80.000 milions d'euros.
Mare de Déu. Bueno, escolta, però has dit, Salvador, que la Marta Ortega tindrà una presidència no executiva.
Exacte.
I ho has remarcat. Qui manarà, per tant, a Inditex?
Doncs sembla ser que hi haurà una direcció més plural. De moment, al seu costat, l'executiu principal d'Inditex serà un advocat de l'Estat,
sí.
Òscar García Maceiras, que ha estat anomenat ja des d'ara conseller delegat i serà el braç dret de la Marta Ortega i qui prendrà decisions importants.
I escolta, qui és l'Òscar García Maceiras, Salvador? Perquè té nom d'exjugador del Barça, Òscar García.
Bé, sí, històric, no?
Sí.
L'Òscar García Maceiras...
Ah, era, qui és?
És un desconegut. Veure, sí. És un gallec, com la Marta Ortega, clar, i tota la família dels creadors d'Inditex. És sí, advocat sí. de l'Estat i, darrerament, era director de l'assessoria jurídica del Banc de Santander. Uh-huh. Té 46 anys, és una edat més propera a la de la Marta Ortega, que en té 37.
Sí.
En Maceiras també és un home conegut pel gran... No, no és un home conegut pel gran públic,
no,
eh?
No, no.
Perquè sí. I el món de la moda el desconeix completament. Només porta Inditex, diríem, uns quants mesos.
Sí.
Però la família Ortega ja l'havia clitxat abans, quan estava al Banc de Santander,
sí,
per dir, home, aquest serà l'home que ens portarà tots els...
I escolta, això ja és oficial del tot? No es pot fer cap enmienda ahir o com està el tema?
Bueno,
és oficial?
Esclar, Rafa, això l'anunci la va fer la Comissió Nacional del Mercat de Valors, perquè sí, així ho havia de comunicar Inditex, i amb un dia de baixada de la borsa, les notícies d'Inditex van fer que el valor de, en borsa de la multinacional perdés fins a 6 punts.
Uh-huh.
Després s'ha anat recuperant una mica, ja, i en aquest moment ja no hi ha cap susto, perquè la gent sí, ha recollit les dades dels nous dirigents. No?
Sí.
L'anunci també el va fer públic l'actual president executiu, Pablo Isla, uh-huh, de 58 anys, que deixarà l'empresa cobrant al rededor de 80 milions d'euros.
Bueno,
què et sembla, això?
No està malament. És, un bon, és una bona quitança. Jo l'afirmo.
Home... El que passa que no tothom té els membres per ser president executiu d'Inditex.
Bueno, escolta, jo a lo millor...
Avui faria... se'l rifen els caçatalents, Rafa.
Jo faria bona tasca, a lo millor, també. No m'han provat.
Sí.
Amb tot això, Amancio Ortega és una persona que, malgrat el seu èxit professional com a empresari i fer moltes donacions i molts milions a hospitals i actes de qualitat, és criticat en aquest país. Com és això?
Bueno, ja saps, Rafa, en quin país estem, eh?
Hombre, i tant.
Aquí l'èxit d'una persona, com és el cas de l'Amancio Ortega, oh, cuidado, no és...
Sí?
No és, no és un Mario Conde.
No és un Mario Conde, no, no,
no. No fa demostracions de ser poderós, ans al contrari.
No porta gomina.
Però això se'l befa, se li diu de tot.
Sí.
També logis, esclar, eh?
Uh-huh.
Se'l critica molt i molt. Crec que és l'enveja, la cultura de l'enderroc contra les persones que triomfen en aquest país.
L'esport nacional.
Tenim una cultura, Rafa, que porta un corcó malèvol davant dels que tenen èxit. Som així. Tens èxit, colla terra.
Clar, Salvador, ens pots dir com quedarà ara el Consell d'Administració d'Inditex després d'aquest relleu generacional, com tu defineixes?
Sí, sí, relleu generacional, que és una mica una revolució, no? El Consell quedarà, a més de la presidenta Marta Ortega i del conseller delegat Òscar García Maceiras, que ja n'hem parlat, estaran el Javier Monteoliva, vicesecretari, que fins ara és vicesecretari del Consell, i que ha estat nomenat secretari general i secretari del Consell.
Sí.
José Arnau, que es manté com a vicepresident del Consell d'Administració, Carlos Crespo, fins ara conseller delegat, serà el director general d'Operacions,
sí,
Transformació Sostenible i Digital.
Sí.
I digital. I a més s'incorpora a Inditex.
Qui?
Un comitè de direcció.
Un comitè.
Que estarà compost per directius de diferents àrees de la companyia de negoci. Com veus, sí, Rafa, una direcció més col·legiada.
Evidentment, sí, sí. Escolta, jo estava pensant mentre parlaves que tu has dit que Amancio Ortega no és un Mario Conde, però, home, algun impost que altre, no? No s'ha sapigut que ha evadit?
Home, jo crec que quan se remenen tants milions, algú...
Alguna
tothom
coseta,
fa, tothom fa el que pot.
Alguna coseta va cap a Suïssa, no?
Tothom,
sense adonar-te'n,
pràcticament. Tothom fa el que pot. Però, bueno, jo crec que Amancio Ortega el que és un gran empresari,
sí,
un home que ha tirat endavant una gran empresa, la primera empresa tèxtil mundial,
sí,
i ha creat molts llocs de treball en aquest país.
Això és cert.
On ha posat els diners? Bueno, i, a més, els beneficis de l'any passat, per exemple, d'Inditex van ser de 1.100 milions d'euros. No és una broma.
Doncs, fantàstic. Moltes gràcies per actualitzar-nos aquest monogràfic d'Inditex. I ara, que ja esteu ben informats, és moment de saludar els nostres convidats d'avui. Avui tindrem la veu de dos experts.
Català.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Això és Camins, això és Economia en Valors, i avui ho farem tot una mica diferent. Parlem dels conflictes entre propietaris i inquilins de finques urbanes, un tema que està a l'ordre del dia, sens dubte. Una cosa important que cal evitar és justament arribar als juzgats, i això es pot fer amb una mediació en la qual intervenen els administradors, d'una banda, els administradors de finques, i per altra, els magistrats. Tens més detalls, oi, Salvador?
Sí, perquè fa uns dies que es va signar un conveni entre el Consell de Col·legi d'Administradors de Finques de Catalunya, presidit per Enric Batrell, i el GEMME, Grup Europeu de Magistrats per la Mediació, del que la magistrada de l'Audiència de Barcelona, Carme Gil, n'és vicepresidenta per Espanya. Conflictes entre propietaris i inquilins, i conflictes entre inquilins n'hi ha molts.
Sí, tant.
Efectivament. Especialment ara que s'estan aprovant, o s'han aprovat ja algunes lleis noves sobre la propietat horitzontal i les lleis de l'habitatge tant a Catalunya com a Madrid.
Doncs vinga, ens endinsem en aquest tema. Podem saludar ja a les dues parts que intervenen en aquesta mediació. Senyor Enric Vendrell, bona vesprada.
Hola, què tal? Com estem?
Gràcies per acompanyar-nos uns segons. I magistrada Carme Quil, bona vesprada.
Bon vespre.
Bona vesprada. Gràcies a tots dos per dedicar-nos uns minuts. Estem en companyia també de Salvador Aragonès, com saben. A veure, entrem en matèria. Quina és l'arma més important per evitar la confrontació i arribar a acords mitjançant la mediació? Enric, per exemple.
Quina arma? Home, sí. Més com a arma diria quina és l'eina, no?
L'eina.
Sí, perquè precisament l'arma és el que tenim que
evitar
en el calaix, no?
Molt bé, l'eina. Sí.
Perquè efectivament, doncs, quan hi ha una confrontació, el que hem que fer és acostar les postures entre les dues parts perquè no es desencadeni, doncs, aquesta guerra, no? De que d'alguna manera és un procés, diguem, jurisdiccional, un procés judicial, no?
Sí.
Llavors, la mediació és aquí, quan entra en valor la utilització d'aquesta eina de resolució del conflicte i, d'alguna manera, d'apaciguar, no?, aquestes discrepàncies que han sorgit entre, doncs, com comentàveu molt bé, entre propietari i arrendador i arrendatari, tot i que també, doncs, en una comunitat de propietaris, els veïns també poden tenir molts conflictes, com és habitual en una convivència, no? Llavors, el més important és convèncer les parts que s'hi convé a tots dos buscar una solució que sigui pacífica, que no... òbviament, tot és pacífic, inclús quan anem als tribunals, no? Però que sigui voluntària, no?, d'alguna forma, i que, els hi suposaran moltes avantatges trobar aquesta solució per aquest camí, allunyant-se de la via de litigar i de la via contenciosa. I això és el que més consta, no?
Sí.
El convèncer que els hi convé.
Sí, certament que la mediació...
Aquesta alternativa de solució, no?
Certament que la mediació lleugera els tribunals. Senyora magistrada Carme Gil, de quina manera participen els magistrats i les magistrades en la mediació?
Bé, evidentment, el procés de mediació pot ser preprocessal, que és el que nosaltres des de GEMME estem defensant. Defensem que no cal arribar als tribunals per qualsevol conflicte que tinguem en el nostre dia a dia, sigui en aquest cas amb la relació amb els nostres veïns o amb el propietari o l'inquilí de la nostra vivenda. I el que defensem és que la justícia, amb el nivell de saturació que té, i sovint és la primera porta a la que es truca, i el que nosaltres defensem és precisament que no sigui la primera porta, sinó que s'eviti, perquè hem vist i tenim l'experiència sobrada de que sovint anar als tribunals el que fa és augmentar el nivell de conflictivitat, sobretot entre parts que es coneixen i que han de conviure, com passa a les comunitats de veïns. Els jutges i magistrats i magistrades no intervenim en la mediació. El que passa és que quan ens arriba s'opta per posar una demanda en l'àmbit civil, doncs el jutge pot valorar que pot ser una bona eina la mediació i, per tant, abans de continuar en el procediment judicial, el que fa és suspendre aquest i derivar a les parts a un procés de mediació, aconsellant a les mateixes que és millor que arribin a una solució per acord entre elles que no pas una solució que ve imposada per una resolució judicial.
Per tant, Enric, també és important ara mateix fer una tasca doncs, de promulgar aquesta mediació, i hi ha una tasca molt per endavant gran perquè els administradors de finques entenguin clarament i practiquen aquesta eina, no? S'ha de fer molta pedagogia, no?
Pues sí, la veritat és que és no estem acostumats en aquestes latitudes, no? Trobar aquestes solucions a través de la mediació. En altres territoris d'Europa i d'altre perfil més anglosajó, no? Pues, això de la mediació és, pues, és molt habitual, no? A vegades ho veiem a les pel·lícules, però aquí no tenim aquesta costum. Jo recordo, fa molts anys, la via judicial, abans de començar un procés, doncs hi havia el que es deia l'acte de conciliació. Sí. Això va desaparèixer, precisament amb la reforma de la llei de la, ja fa 20 anys, no?
Sí.
Però ens havíem trobat que l'acte de conciliació tampoc solucionava res perquè realment es convertia en un tràmit que no se solucionava pràcticament res.
Senyora Carme Guil.
Teníem l'acostum, no?
Sí. Senyora Carme Guil, la mediació se trau una cultura del diàleg. Intentar trobar els interessos comuns i arribar a solucions amistoses. Però també es poden arribar, hi ha solucions realment molt complicades. Vam tenir el cas de la plaça Tetuán de Barcelona amb 4 persones mortes. Això és molt complicat, hi ha màfies pel mig i, bueno, també aquí creu que s'ha de fer la mediació?
A veure, quan parlem de mediació hem de recordar que no és només dir-li a les parts que solucionen els seus conflictes per ells mateixos, sinó sobretot el més important és la intervenció de professionals específicament formats amb les tècniques i les eines per desencallar doncs, els problemes i que les parts puguin seure a dialogar. Això és molt important, defensar, per tant, com ho han fet, evidentment, el Consell de Col·legis d'Administradors de Finques i moltes altres entitats, no?, que es formen a professionals específicament per la resolució de conflictes. Dit això, no tots els conflictes es poden solucionar per la via de la mediació. El problema de l'ocupació de béns immobles és un problema multidisciplinar amb molts aspectes a tenir en compte i, evidentment, estan els drets de propietat que ostenten els propietaris, també el dret dels veïns a mantenir doncs, els seus edificis en bon estat, i, en canvi, també tenim un dret essencial com és el dret a la vivenda que tenim reconegut a la Constitució. Són molts aspectes i cada cas és diferent. Per tant, hi ha alguns casos que sí que podria intervenir la mediació i en altres és que no es tracta de mediar, no es tracta d'arribar a un acord, es tracta doncs, de que se'ls ha d'oferir des de serveis socials una solució al problema habitacional que tenen aquestes persones o aquestes famílies, específicament quan hi ha menors d'edats afectats. Per tant, no estem reivindicant que qualsevol problema es pot resoldre per la via de la mediació. Estem defensant que és una via a la que s'ha de recórrer sempre que es pugui. Hi ha alguns casos que és possible amb ocupacions i hi ha altres casos d'ocupacions que no és possible perquè, com vostè bé ha dit, hi ha màfies que intervenen tant per ocupar immobles com per desocupar immobles. Per tant, és un problema molt... hi ha moltes variants a tenir en compte. Pot fer afirmacions contundents.
Doncs abans d'acomiadar-los, si m'ho permeten, pensant sobretot en les persones que passen dificultats d'una banda i de l'altra, doncs també els propietaris, una banda i l'altra, moltes felicitats per la signatura del conveni sobre la mediació. És una eina necessària, diria, imprescindible, per resoldre conflictes de manera ràpida, més econòmica també, i doncs que vagi bé, que es pugui implementar, sobretot. Doncs moltes gràcies, Enric Vendrell.
Exactament. És una eina fonamental i hem de treballar perquè realment sigui un èxit.
I tant.
I molt agraït a la magistrada i a l'associació en definitiva que representa, perquè estan fent una bona tasca.
I tant que sí. Enric Vendrell és president... Sí.
Sí, perdó. Jo volia dir també que és important i moltes gràcies a vosaltres des dels mitjans de comunicació us feu ressò de la signatura d'aquest conveni i sobretot d'aquestes eines de resolució adequada dels conflictes, perquè és important fer pedagogia entre la població, entre la nostra societat, per evitar això, sempre anar als jutjats per intentar buscar les solucions.
I tant que sí, ho hem fet. Enric Vendrell és president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida i Carme Gil és magistrada de l'Audiència de Barcelona. Moltes gràcies a tots dos per participar aquí al Camins i en Economia en Valors.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies, Salvador, també, que vagi molt bé aquesta setmana. Ens retrobem dimarts, que heu fet un canvi en la Rosario.
Sí.
I ens veiem molt, molt aviat. Eternament agraïts, com sempre.
Gràcies.
Vinga, nosaltres que ja recollim.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Doncs vinga, 5 minuts i arribarem a les 9 de la vesprada. Abans d'acabar, us recordem que la setmana que ve, dimecres, tenim dia gran en aquesta casa, en aquest programa, en aquesta ciutat. Ja sabeu, preneu bona nota. Dia 8, inauguració i encesa de la Torre de Maria i aquest estel de 12 puntes a la meravellosa Sagrada Família de Gaudí. Nosaltres, els de Camins, hi serem allà. També els companys del Tot anirà bé, amb Toni Marín, formarem part d'aquesta programació especial d'aquesta casa, també en la retransmissió de la missa i la benedicció i l'encesa de l'estel de Maria, i cobrirem tots aquests actes des de la tarda i fins a les 9, o fins que el cos aguanti. Per tant, ja sabeu, no podeu quedar aquell dia, teniu cita aquí a Ràdio Estel, i serem Fent Camins, edició especial Torre de Maria i Sagrada Família. Vinga, avui no tenim la nostra estimada... Però, la Maria José Mendoza la tenim disfrutant de nou del seu merescudíssim dia de festa. Avui i demà tampoc estarà. Però molt contents de rebre de nou a la nostra encarregada de xarxes puntual, Mercè Mondelo. Bona vesprada. Se t'ha escoltat? A veure, sí?
Hola, bones, ara sí.
El micro, clar. És que de vegades aquestes coses... Bona vesprada. Vinga, la nostra pregunta a Twitter d'avui, @caminsestel, ens la recordes, Mercè?
Doncs sí, avui que hem tingut a l'Helena Maia, la coordinadora de l'àrea d'atenció de les persones de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, sí, hem aprofitat per preguntar què és més important per la dignitat dels refugiats. I donàvem tres opcions: lleis adequades, una bona acollida o la inclusió.
Sí.
I sembla que totes tres són igual d'importants.
Imagina't,
perquè triple, hi ha hagut un triple empat.
Triple empat
entre les tres opcions.
Cal tenir-lo tot present en aquest cas, i crec que és una bona resposta per part dels nostres oients, que no podem descartar res, és important. Doncs Mercè, moltes gràcies. Demà també t'escoltarem, aquí en aquesta casa. Gràcies per tot. També podeu seguir-nos a l'Instagram del programa, Camins Estel, allà també trobareu continguts. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, súbelo, Paula... Capítol 58 de Camins, amb un home que mirava els partits de Canal Plus codificats, els partits només, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la nostra Maria José Mendoza de substitució, que funciona com un coet, evidentment, Mercè Mondelo avui a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat. Quin estil, Paula. Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical. De seguida, los picapiedra de la informació, Pere i Pau, us actualitzen tota la informació en el butlletí de les 9, els habitants nocturns d'aquesta ràdio, i ara ve la salutació afectuosa pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Ojut, que per vosaltres ja és divendres, ja teniu la setmana feta. I pels del directe, que acabeu de passar un bon dijous, amb la bona música que sempre ens tria la Maria Sierra Rodríguez i que us acompanyarà aquesta nit al nostre dial. Demà, darrer dia de la setmana, per tornar-nos, com sempre, una mica bojos, tindrem, a més d'altres continguts, el Tot un Revolutum, un moment que sempre ens ve molt de gust, la tertúlia frenètica, i vindran persones, evidentment, que ens explicaran històries. És el nostre leitmotiv. De les boles de la Basílica, de la Mercè, a les campanes de Tarragona. És el que ve demà, ja veureu. Per tant, ho tornarem a fer. Què farem, Mercè?
Camins.
Molt bé. Farem Camins, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.